els podcasts de Ràdio Estel.
Àngels, amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi. Àngels, amb David Serra.
Què tal? Bona tarda a totes i a tots. Gràcies per ser amb l'orella atenta a Ràdio Estel i al programa Àngels. Us recordem que el nostre propòsit és donar veu i escoltar a totes aquelles persones, a totes aquelles entitats que treballen diàriament per ajudar el tercer sector social, i que aquest espai no seria possible sense l'impuls i sense la col·laboració de la Fundació Llegat Roca i Pi, com tampoc seria possible sense el Joan Andreu Parra fent tasques a la producció i la Paula Moreno a les vies de so. Qui es parla, com sempre, David Serra. Va, comencem. Com us dèiem, la Fundació Llegat Roca i Pi és la protagonista del programa d'avui. Això ens fa molta il·lusió. De fet, sempre hi són, amb el seu treball, amb el seu esforç, en la majoria d'iniciatives i campanyes de les quals hem parlat aquí i de les quals en seguirem parlant. Avui, però, tenen un paper destacat. I és que aquest diumenge volem parlar d'un llibre que recull tota la història del Llegat Roca i Pi, així com la seva relació amb l'Església, amb l'Ajuntament de Badalona i els badalonins i badalonines. Roca i Pi, un llegat solidari per a Badalona, està coeditat per Catalunya Cristiana i pel Centre de Pastoral Litúrgica i recull gairebé, atenció, els 150 anys d'història d'aquesta fundació, que es diu Ràpid. I qui ens en parlarà és qui ha escrit el pròleg, i és una tasca que només es podia encarregar una persona que ens acompanya aquesta tarda i que ens fa, a mi personalment, també molta il·lusió que ens acompanyi. És el Jaume Aymar, president del Patronat Roca i Pi i rector de Santa Maria de Badalona. Jaume, bona tarda, què tal?
Bona tarda, molt bé.
Quant temps sense veure'ns.
Quant temps, però sempre és un goig retrobar-nos.
Exacte. Escolta, Jaume, anem al gra, perquè aquest programa passa ràpid, passa volant. I aquest llibre es mereix que li dediquem temps i que aprofundim una miqueta en ell. No, són gairebé 150 anys d'història de la Fundació. Es mereixen un llibre i molt més, i un llibre que ha trigat anys a sortir perquè hi ha una feina darrere important.
Sí, ha sigut una obra coral, perquè, esclar, van començar primer la Sílvia Rosés i la Maria Teresa Rodríguez, però en quedar interromput va continuar un home molt vinculat a aquesta casa,
sí,
que fou, tu vas conèixer,
i tant, Josep, i tant.
Josep Maria Rojo Pijuan. Que
vaig viure molt amb ell. Molt.
Un home realment extraordinari, sí, una persona excepcional, i com que ell va morir, com saps, prematurament, doncs després ha estat el Joan Andreu Parra Lecina, col·laborador d'aquesta casa, el qui l'ha acabat. O sigui que la mateixa història del llibre en si és interessant.
Ara comentarem el llibre, però és que m'agradaria també destacar que, a part del recorregut llarg que té sobre la Fundació Llegat Roca i Pi, és també, i tu mateix ho dius en el pròleg, és una història de les relacions de la Fundació amb l'Església, amb el consistori, amb l'Ajuntament de Badalona, amb els ciutadans de Badalona, els badalonins i les badalonines. Deies que és un treball conjunt aquest llibre, però és que, clar, la Fundació i la feina que feu també és un treball conjunt i molt important.
Sí, en el fons és la història de l'Església a Badalona als segles XIX i XX, pràcticament.
Sí.
Amb tot el que això comporta, no? És a dir, de la iniciativa privada i la iniciativa pública. Perquè, clar, per què van néixer aquestes fundacions? Doncs aquestes fundacions van néixer en el moment en què, doncs, arran de la desamortització de Mendizábal, els béns de l'Església van ser incautats, expropiats per l'Estat, no? I aleshores, és clar, la iniciativa privada va dir, doncs, hem de recuperar d'alguna manera això. I van néixer aquestes fundacions, que hi havia un sector que les veia malament perquè això és que l'Església vol continuar tenint poder, però escolti, no és això. Aquest és un senyor benemèrit que va decidir, per raons personals, que la seva fortuna passés als més pobres de Badalona i a les seves famílies, i per això va crear la Fundació. Però una fundació ha estat en pugna, ja ho has advertit a la lectura d'aquest llibre, durant molts anys.
Molt, sí, sí. Aquest senyor que comentes és el comerciant Vicenç de Paul Roca i Pi. Segur que a Badalona aquest personatge no necessita presentació. Més enllà de Badalona potser sí, no, tothom no el coneix. Qui era aquest home i què va fer per començar a teixir el que ha estat finalment i és la Fundació Llegat Roca i Pi?
Aquest home que va néixer a Barcelona, i va néixer a Barcelona a finals del segle XVIII, per tant estem parlant d'una personalitat bastant remota, té un moment clau en la seva vida, que és la seva problemàtica familiar. No? Ell no es va entendre bé amb la seva esposa, ell tenia uns germans, i llavors, esclar, ell havia fet molta fortuna fent de comerciant. Alguns han dit, oh, és que aquest home era traficant de negres. No hi ha cap prova, eh? No hi ha cap prova d'això, eh? Per això s'ha de poder provar documentalment. No hi ha cap prova. Ell tenia la seva fortuna, però era un home religiós, i arran de tot el que havia passat, precisament el mateix any 1835, aquest any de la desamortització, ell ve a viure a Badalona i aleshores veu la pobresa d'aquella ciutat, la misèria que hi havia, i diu, no pot ser, jo no tinc hereus, doncs he de fer hereus a la ciutat, als pobres de Badalona i a les seves famílies.
Com la presència del Vicenç de Paül és importantíssima en el llibre, i de fet ocupa un lloc destacadíssim, com és la portada, que és la imatge del monument a Roca i Pi, que és el Passeig de la Rambla, oi, a
sí.
Badalona.
Jo crec que és un personatge, si em permet, sí. que té dos monuments a Badalona. Un és aquest de la Rambla, que és el més emblemàtic, que abans havia estat a la plaça de l'Ajuntament, sí. i després un altre a la mateixa residència, perquè la residència està en una antiga fàbrica tèxtil, i la xemeneia, en un moment determinat de la història, es va convertir en pedestal del monument amb un bus de Roca i Pi. O sigui, hi ha dos monuments a un ciutadà.
A veus, això ho desconeixia. No, però és que la portada és magnífica, però no és ben bé una fotografia del monument, sinó que clar, és que té molta història aquesta imatge, que és el projecte del monument, és de l'any 1894.
Correcte.
I aquest és només un exemple de les moltíssimes fotografies, hi ha documents, hi ha planes de diari que il·lustren aquest llibre. Entenc que ha costat moltíssim aconseguir tota aquesta documentació, que hi ha una feinada de por.
Aquesta feina última és la que ha fet en Joan Andreu Parra, d'acord i amb el suport del Museu de Badalona, que cal dir que ha posat tot el seu arxiu fotogràfic a la disposició. I parlant encara de la portada, a la qual feies referència, a la portada veiem Roca i Pi amb uns infants.
Sí.
Quan en realitat ara l'obra emblemàtica és amb ancians, però és que va començar sent asil d'infants, en el moment en què els nens estaven en unes situacions de tanta precarietat. Abans que parlàvem de l'esclavisme, els primers antiesclavistes eren els anglesos, però els anglesos tenien infants treballant a les fàbriques 14 hores en aquell temps. No hem d'oblidar-ho, o sigui que hi havia altres formes d'esclavitud, i ell s'ha mantingut aquest monument, encara que l'han traslladat, s'ha mantingut vigent amb infants, per recordar aquell primer destí.
No, és que... I a mesura que vas llegint el llibre, no dic que és un llibre que permet, és una lectura fàcil perquè permet dedicar-hi temps tranquil·lament. No és un llibre que, diguem, mira, si vols sí, te'l pots llegir tot directament, però a mi m'agraden aquests llibres perquè vas agafant, vas vivint moments, vas recordant els que sou de Badalona, doncs recordant moments importants, com dèiem, perquè també forma part de la història de Badalona, el llibre. El que sí que hi ha una fonts de documental i una tasca historiogràfica important. Aquí hi ha, com deies, hi ha participat, per exemple, l'Arxiu de la Casa Provincial de Barcelona, també, de les Dominiques de la Presentació, la parròquia de Santa Maria de Badalona. Aquí hi ha una tasca també de col·laboració molt valuosa.
Efectivament, t'agraeixo que treguis el tema de les Dominiques de la Presentació, que a Badalona coneixem com les franceses, perquè elles van ser les primeres religioses que van ser a Roca i Pi, i han estat les últimes, perquè fa pocs dies les hem acomiadat. Això ha sigut un gran dol per elles, per Roca i Pi i per la ciutat, perquè s'ha acabat una presència de 140 anys a Badalona, d'aquestes religioses.
Sí. De fet, tu els hi dediques també en el pròleg un agraïment molt especial
molt
i molt
especial,
sentit.
Molt especial, i hem volgut fer-los un homenatge, perquè, esclar, elles, doncs, hi ha tantes hores anònimes, abnegades, donades als més ancians i als més pobres de la ciutat que mereixien aquest reconeixement. Mereixen aquest reconeixement.
I aquí està plasmat en el pròleg i al llarg del llibre també. Recordem el títol, Roca i Pi, un llegat solidari per a Badalona. Diem que està dividit en tres parts, en els tres segles amb el que conviu la Fundació. Des del seu naixement, que és el 19, el 20 i ara els últims anys, el 21. I també recull moments, a vegades, d'això, perquè no tots són moments bonics, perquè a la vida hi ha bons moments i hi ha moments que no són tan bons. I el llibre també el recull. Per exemple, fins i tot va perillar en alguns moments, en més d'un moment, la continuïtat del llegat.
Sí, és cert. Va perillar perquè, esclar, la ciutat hi volia ser present. Aquesta és el gran repte. O sigui, el senyor Roca i Pi va dir, mira, els patrons d'aquesta fundació, això és una mentalitat del segle XIX, ni del XXI, doncs busquem tres persones que tinguin garantia de continuïtat. Llavors van dir, el rector i el vicari de la parròquia de Badalona, que era una única parròquia aleshores, ara n'hi ha 14 o 15, mm-hmm. I l'hereu de la família Rosés per garantir aquesta continuïtat, que era una família benemèrita, amiga del senyor Roca i Pi. Clar, llavors, clar, la ciutat de... Com estem representats, no? Llavors, està la lluita de la ciutat per ser-hi present. Llavors, això arriba fins un moment, ja en el segle XXI, que mossèn Joaquim Vidal, el cel sigui, i mossèn Ignasi Torrent, a qui vull realment felicitar també des d'aquests micròfons, doncs, diuen, hem d'ampliar el patronat, és evident, la llei ens ho demana, però en aquest patronat hi han de ser present instàncies ciutadanes de gent que treballa en el món social. No l'Ajuntament. L'Ajuntament hi ha una gran col·laboració, però no és que no, perquè llavors seríem una fundació semiprivada. Sí. No. És a dir, gent d'iniciativa privada i amb bona col·laboració amb l'Ajuntament. Per tant, aquest canvi en el patronat ha estat molt important. Ja no és un patronat de 3 persones, sinó de 7, i que doncs, tenen la missió. A més, és un patronat que no és gens decoratiu, és un patronat on tots els patrons estan implicats en comissions, l'assistencial, l'econòmica i la social.
Abans em parlaves del... que va començar a ser un asil per infants, però... ara encara actualment és un asil per a gent gran, entre moltes altres coses que feu. I en el llibre es parla, és a dir, que també força pàgines al trasllat de l'asil a Can Gussi, que és aquesta antiga fàbrica tèxtil de... Això estem parlant de començaments dels anys 20. Ai, del segle XX, perdó. Del segle XX. Després, lògicament, hi ha el període duríssim dels anys de la Guerra Civil, la misèria, i aquesta també etapa duríssima que va ser la postguerra. És el que deia, que cada pàgina és un record, per tant, cada lector tindrà a l'hora de compartirà el seu record particular amb la Fundació o amb Badalona, i això imagino que li dona encara un valor més incalculable en el llibre en si.
Està molt ben feta aquesta pregunta, perquè realment hi ha llibres que són per ser llegits, seguits, i d'altres que són per ser fullejats.
Sí.
I a més, amb aquesta maquetació tan àgil que s'ha fet des de Catalunya Cristiana, doncs permet fer una lectura així dels realment els capítols que t'interessen. Llavors, això també va anar unit amb una presentació molt interessant del llibre, perquè la presentació la va fer un actor, Albert López Vivancos, que va fer el paper de Roca i Pi, i va explicar qui era, però hi havia un altre actor entre el públic que representava la contestació a Roca i Pi.
Yeah.
I al moment de la presentació, de sobte, s'aixeca un del públic i comença a interpel·lar, tothom va dir, què passa? Però estava molt pensat, esclar, perquè eren les preguntes que la ciutadania fa al senyor Roca i Pi. És aquesta història que dèiem. És la ciutat que li pregunta al fundador, escolti, i llavors això fa que resplendeixi més la figura de Roca i Pi.
Sí, sí, sí.
Com tot el que sembli, no? La gent deia, aquí s'ha colat una espontània, aquí no. És una cosa preparada per fer veure aquest diàleg viu que continua amb la ciutat
Exacte.
De Badalona.
Anava a dir que continua, i amb la feina social, amb aquests actors socials amb els quals també col·laboreu, i aquí, més a l'Àngels, n'hem parlat molt, molt sovint en els 10 programes que portem, ens n'hem fet ressò. Com dèiem, la tercera part del llibre, diríem, s'ha ocupat pels últims 25 anys, més o menys, és a dir, agafa el final del segle XX i aquests 21 primers anys del XXI. Són anys importantíssims, aquests, perquè és a partir del 2005, sobretot, que hi ha una renovació, hi ha una modernització important, com dèiem, de la Fundació. I en aquests últims 15 anys, Jaume, el creixement ha estat espectacular.
El creixement ha estat molt important perquè hem passat a una residència de 130 places, una residència gran, on treballa un centenar de persones, un centenar de persones, però a més s'ha desenvolupat una atracció molt important que són les entitats socials de la ciutat, no solament, sinó del Barcelonès Nord. El nostre àmbit territorial és Barcelonès Nord, o sigui, com sabeu perfectament, Sant Adrià i Santa Coloma, que són, a vegades hi ha bosses importants de pobresa i de misèria, però
massa,
molt teixit social treballant amb moltes iniciatives. I, per tant, nosaltres treballem amb una política d'aliances. És a dir, això en el segle XIX no era així, però el segle XXI ha de ser així, forçosament. O sigui, per poder fer front a la problemàtica greu social que estem vivint, és a dir, si pensem ara que llegíem fa poc que el suïcidi és la primera causa de mort entre els joves avui, el suïcidi. Bueno, a dins de Roca i Pi tenim, en el mateix recinte, amb la gestió de la Fundació Vidal i Barraquer, una unitat infanto-juvenil, precisament per joves amb trastorn.
Sí, 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 sí.
Cosa que hem acollit, que probablement aviat tindran una nova seu, però en una sèrie d'anys els hem tingut en allà. O sigui, hem fet aliança amb altres entitats socials del territori. Jo crec que això és molt important.
Sí, sí, és el que dèiem, no? Aquesta, per això aquest llibre també, el que dèiem, no només reflecteix la vida, diríem, de la Fundació, del seu creador, diríem, de Vicenç de Paül, sinó aquesta relació, aquesta col·laboració tan important que és entre, doncs, el que dèiem, els actors socials, els badalonins, les badalonines, en part també l'Ajuntament, i que és molt present, doncs, en tot el llibre, sobretot en aquests últims anys, que dèiem, perquè no pareu de fer coses, són gairebé 150 anys d'història, gairebé encara no. No sé si esteu preparant, pensant en la celebració o amb alguna cosa, encara queda una miqueta.
Sí, però és important, però s'han de planificar.
Clar, per això ho deia, perquè són 50 anys, són molt importants.
De fet, ja la presentació sola del llibre ja ha estat molt important, la projecció que ha tingut amb la ciutat, perquè la gent pensava, això era necessari, calia, perquè, esclar, s'ha fet molta obra, però no s'ha donat a conèixer. Jo recordo Joan Vinyes, un dels fundadors d'aquesta casa,
sí,
que donava el lema de les relacions públiques, era fer bé les coses i fer-les saber, que és el que esteu fent al programa Àngels. O sigui, nosaltres podem treballar molt, però gràcies a que hi ha un programa Àngels en aquí, que lideres i que dones a conèixer, completa la nostra acció. I la gent diu, ah, Roca i Pi no és només un asilàndia amb residència d'ancians. No?
No,
és això. És molt més, perquè aquesta era la voluntat del fundador, famílies, o sigui, els pobres de Badalona i les seves famílies, amb els mitjans de l'època, avui han canviat les formes de pobresa i també han canviat les formes de resposta, però l'ideal fundacional es manté.
Jaume, ara et faré una pregunta d'aquelles que jo crec que serà difícil, eh? Si et demano que em destaquis alguns dels fets més significatius de la fundació, un o els que tu consideres, mira, és que s'ha de ser recordat que és per tot i per molt, però és que clar, hi ha aquests fets que crec que val la pena que la gent conegui encara més a fons.
Mira, hi ha un fet poc conegut però el qual vaig ser testimoni i que el llibre es recull per sobre, però se'n parla també, que va ser el moment en què el doctor Jubany, cardenal arquebisbe de Barcelona, va venir a posar la primera pedra d'una ampliació que es va fer. I vestit de bisbe i tot, amb bàcul i mitra, va increpar públicament amb un grup que havia estat fent la guerra en el rector de Santa Maria. El doctor Jubany va tenir el valor d'enfrontar-s'hi. I aquests, que pobra gent, anaven amb la millor intenció, es van quedar sorpresos que el mateix cardenal de Barcelona defensés amb un rector seu per la tasca que havia fet, perquè no hi havia dret. El mossèn va ser fins i tot processat i va morir poc després. O sigui, hi ha hagut moments tràgics. I aquest jo el recordo perquè jo estava al costat del doctor Jubany i vaig veure aquesta...
Sí, ara no em ve el nom, però perquè se li dedica al mossèn en concret que va ser...
Ramon Boldú.
Exacte.
Ramon Boldú.
Se li dedica també una part important del llibre amb tot aquest periple, aquest tot patiment que va passar i que malauradament, pel que expliques, doncs, va morir poc després, doncs, que el va afectar...
Va afectar molt. Va ser rector d'una altra parròquia, rector del Corpus a Barcelona, però ell portava en el cor la ferida de Roca i Pi, de la incomprensió, quan ell havia posat tot el possible perquè la Fundació tirés endavant.
Doncs tot això i moltes coses més són les que trobareu en aquest llibre fantàstic, que és Roca i Pi, un llegat solidari per a Badalona. Com dèiem, recull aquests prop de 150 anys de vida de la Fundació Llegat Roca i Pi. Molt recomanable. Jo crec que és un d'aquests llibres que hem de posar a la llista dels Reis, ara que ja comencen a treure el cap. I diria que fins i tot no només pels badalonins i per les badalonines, sinó que per tothom en general. Jaume Aymar, president del patronat del Llegat Roca i Pi, rector de Santa Maria de Badalona, moltíssimes gràcies, de veritat, per ser aquí amb nosaltres. M'ha fet molta il·lusió retrobar-me amb tu.
Realment.
I fins la propera. Gràcies, Jaume.
Fins la propera. Moltes gràcies.
Ho deixem aquí, marxem, no tenim temps per res més, com sempre acabo els programes sempre dient el mateix, però és així, no tenim temps per res més i ens agradaria, doncs, poder parlar de moltes coses més i ho farem en propers Àngels. Gràcies per ser-hi a tots, una tarda més i fins diumenge vinent.
Àngels.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.